Avui tenim 4 comunicacions, el temps que hi ha per comunicació és un quart d'hora i després podem fer alguna pregunta. Recordo a tots els que faran la comunicació que haurem de respectar aquest quart d'hora i que quan estem a punt d'exhaurir-lo jo m'aixecaré i això voldrà dir doncs, que han d'anar acabant. Si no ho fem així, si no respectem això, doncs al final se'ns faria molt tard o no tindríem temps per preguntes. Després, al final de les 4 ponències, com sempre, donem la possibilitat de tornar doncs, a fer les preguntes a qualsevol dels ponents que ha estat intervenint a la jornada. Dit això, si us sembla, comencem ja doncs, amb la primera comunicació. La primera comunicació és des dels mil·límetres als quilòmetres, reptes per les mesures i la modelització d'un món canviant a càrrec de l'Helena Roget del grup de recerca de física ambiental. Quan vulguis.
Molt bé, doncs gràcies. Us he portat el títol de la xerrada, jo soc del grup de física ambiental, del departament de física, estem aquí en el P2. El títol parla de la relació entre escales petites i escales grosses, i a mi m'agrada molt ensenyar aquesta imatge perquè trobo que il·lustra molt bé de la interrelació que hi ha. Aquesta imatge molts la coneixeu, és la circulació lenta que hi ha en l'oceà i que regula el clima a causa de les diferències de densitat de l'aigua del mar. Fixeu-vos que nosaltres aquí a Europa en som molt conscients d'això. Nosaltres vivim a Barcelona, que té la mateixa latitud que Pequín. De Barcelona amunt hi ha un bé de Déu de ciutats, de Pequín amunt no hi ha res perquè realment les condicions climàtiques són molt més complicades. Quan pensem, per exemple, en Londres o en París, doncs ens imaginem molta pluja, però si pensem en la mateixa latitud als Estats Units, doncs hi ha la neu, no? I aquí doncs, arribem a vegades doncs, fins a Oslo o a Estocolm, que estan per sobre de 60 graus de latitud. No? Però el que m'agrada de tot això a mi és, veure com en aquest dibuix tan gran veiem com aquests corrents que transporten aigua calenta o freda canvien de color, de fred a calent. I fixeu-vos que això passa en zones petites, per tant, incidim a les petites escales. En aquestes petites escales, en què el que passa per haver-hi aquesta conversió, doncs hi ha processos molt diferents. Tenim des de processos de convecció, doncs, ones internes, processos de doble difusió, per tant, és un sistema complicat. Això, aquest marc, de fet, l'hem ja marcat molt, molt clarament el panell intergovernamental del canvi climàtic, que és un panell liderat des de les Nacions Unides, en què revisen l'estat de coneixement del canvi climàtic i assessoren sobre cap allà on ha d'anar l'estudi. I fixeu-vos que l'últim report que varen fer, l'últim informe, una quarta part de l'informe el varen publicar en aquell llibre que es diu The Physical Science Basis. I què ens diuen? Ens diuen, ara que la comunitat internacional diu, ha intensificat aquesta recerca a escales llargues, entenem bé aquest clima, entenem què ens passa perquè canvia l'espai en el temps, però highlights, el que ara veiem és que necessitem focalitzar en processos claus a escala petita i mostrejar en zones en què no tenim dades. Per tant, en aquest marc, que és allà on nosaltres treballeu, fixeu-vos que a més, com parlen d'incerteses, parlen de les dades, de la resolució i de la cura, sí, no? de les dades, que siguin representatives i tornen per l'altra vegada de mirar tots els processos. Perquè tingueu una imatge de tot això, la comunitat internacional ja hi ha anat cap aquí, fa molts esforços a escales petites. Això d'aquí és un programa que fa molts anys que funciona, cada punt d'aquest és una boia que està mostrejant constantment des de fa anys punts de l'oceà. Són boies que els deixes allà, baixen, poden baixar fins a 1.500 metres, durant 10 dies naveguen en horitzontal, tornen a sortir, envien les dades al satèl·lit i es van recollint amb dades internacionals i tot això. Per tant, ja hi ha moltes dades d'aquestes per intentar conferir una imatge global a partir de les escales petites. Perquè tingueu una imatge d'on és a la vora, tot això són boies que hi ha al voltant de casa nostra. Però en aquest marc jo què recalcaria? Doncs la importància en la necessitat de personal que es necessita per fer la gestió i el manteniment de tot això. Tota la indústria que hi ha darrere, tota la innovació que es necessita per tenir al dia tot el que va evolucionant tecnològicament per poder fer tot aquest tipus de sorbillatge. No? És a dir, i l'altra cosa que hi ha, doncs són mesures indirectes que per tant necessiten algoritmes de tractament de dades i models físics per poder treure les variables. Per tant, el desenvolupament de l'instrumentació i la compressió física del sistema doncs van agafats de la mà. Jo he parlat de l'oceà, però el sistema climàtic també hi ha el sistema terrestre, Aquí tenim, per exemple, una imatge del Mar d'Aral. Vosaltres sabeu que el Mar d'Aral és un mar en recessió interior, que als anys 60 tenia una extensió de 66.000 quilòmetres quadrats i que ara, això és l'escala, 50 quilòmetres, doncs hi ha centenars de quilòmetres, això era el perfil inicial, doncs que ha desaparegut. Aquesta és una imatge del 2006, un any després que nosaltres hi començéssim a treballar. Aquesta és una imatge del 2009. Fixeu-vos que tota aquesta part d'aquí pràcticament ha desaparegut. Però per què ens serveix això estudiar aquí? Doncs els processos de realimentació del clima, els forçaments que hi ha entre el sistema aigua i aire, que en un lloc en què varia tant en aquestes escales, doncs realment és un laboratori increïble i que no cal desaprofitar per treure mesures. I a partir d'aquí podem treure aquestes variables claus del canvi climàtic o pretenem ajudar una mica. Per exemple, aquí una dada, aquí tenim doncs, unes dades agafades allà al Mar d'Aral, això d'aquí és temperatura, això d'aquí, el color és la temperatura, calent a dalt, fred a baix, això és la fondària, fins a 40 metres de fondària, i això són quilòmetres. Fixeu-vos, això ens podem imaginar com un got amb oli a dalt i aigua a baix. I aquí hi ha una ona que té de l'ordre d'uns 20 quilòmetres. Nosaltres a aquestes zones us podem agafar models, teniu models tridimensionals i us el podem modelar. Aquí, per exemple, teniu una imatge. Què ha passat? Doncs resulta que la carpa calenta de dalt, com que el llac s'ha reduït, doncs resulta que toca terra i en zones d'aquest tipus doncs, se desenvolupen ones, ones i tal. Nosaltres no ens preocupa tant el modelar-ho, evidentment, modelar-ho sí, però aquests models normalment funcionen força bé. El que ens preocupa més és, fixeu-vos, que a mesura que això va evolucionant, canvia el color d'aquí dalt. El color d'aquí dalt és la temperatura, més fosc 16, aquí es va fent més clar, i per tant això és important perquè això són els forçaments que tindrà l'atmosfera aquí dalt, si s'escalfa, doncs allò l'aire puja, hi ha convecció, per tant aquests processos d'interacció són molt importants i quantificar bé això és molt important. No n'hi ha prou en descriure-ho qualitativament sinó quantitativament. Aquesta ona que se genera aquí doncs, finalment es acaba propagant en tot el llac, es torna estacionària. Per tant, la temperatura superficial és important per l'influència que té la dinàmica de l'atmosfera, però també, per exemple, amb l'estabilitat. Si no hi ha tanta diferència de densitat entre dalt i baix, és de més bon barrejar. Són, a l'hora de gestionar aquests sistemes en què hi ha òxia, no fons i tal, l'estabilitat és una cosa que és important de modular i tenir-la afinada per la gestió. Per tant, no només necessitem el com, sinó és molt important el quan, i amb això estem posats. Per exemple, una cosa concreta, per exemple, com fem, com mesurem el transport de calor? Doncs, bueno, parametritzem amb una constant en funció del gradient de temperatura, la difusivitat tèrmica. Normalment la difusivitat tèrmica de l'aigua doncs de 10 a la menys 7, això és logaritme, aquí no surt, això ha de ser un menys 7. Però fixeu-vos que nosaltres podem mesurar això directament en els sistemes aquàtics amb una resolució, però per mesurar aquesta difusivitat, ho podem fer el nostre grup, hem d'anar a mesurar amb una resolució de per sota d'un centímetre i amb una velocitat de per sota dels 10 mil·lisegons. I evidentment tractar això estadísticament. A partir d'això podem treure aquests tipus de dades, les difusivitats. Fixeu-vos, això d'aquí són mesures fetes a l'oceà, amb una columna d'aigua de 200 metres, a sobre d'una muntanya submarina d'una alçada d'uns 1.400 metres i d'una extensió d'uns 24 quilòmetres. I fixeu-vos com les difusivitats aquí a sobre, a causa de les ones que se generen, perquè tenim aquesta muntanya submarina, doncs augmenta i que per tant tot el transport, en aquest cas és de temperatura, però podria ser de nutrients o d'altres coses, doncs es ve afectat. Per tant, fer això quantitativament és important. Una altra idea, una altra imatge d'aquí, això és una col·laboració que hem fet amb la gent d'aquí de l'Institut de Ciències del Mar, amb un context precisament de pesca, és mirar la intensitat de la barreja, també hem de mirar aquestes escales de centímetres i mil·límetres i podem mesurar, per exemple, els watts per quilos que es dissipen. Què vol dir 10 a la menys 5 watts per quilo? Que podem, o 10 a la menys 9 watts per quilo que podem mesurar? Que podem mesurar per quilos si es dissipen 10 a la menys 2 joules per segon. I això ens dona una idea, són mesures molt precises, però ens donen una idea de l'estat de barreja del sistema. I això després es poden comparar, per exemple, amb dades, per en aquest cas, de resuspensió, això és la plataforma de l'Ebre. Fixeu-vos que allà on hi ha més barreja també tenim més resuspensió, i això a més està posat a dintre, en aquest cas, en un estudi més de pesca. Concretament ara en aquest moment nosaltres estem treballant amb un projecte subvencionat per el Ministeri d'Educació i Ciència, que es diu Medidas para la descripción y modelización de la mezcla turbulenta. Hi ha quatre professors d'aquí del Departament de Física, de la Politècnica, hi ha un professor extern, tenim també un professor d'una universitat estrangera, i què hi estem fent? Doncs estem treballant en la instrumentació, amb anàlisis de dades, amb models numèrics i amb els processos físics. Com ho fem? Doncs treballem nosaltres, evidentment, col·laborem amb altres grups de la universitat, de fora de la universitat, nacionals, estrangers. Allà n'hi ha un d'haver que no es veu, que no me'n recordo què deia. Col·laboració amb empreses, em sembla que diu, eh? És a dir, dintre del projecte hi ha dues empreses alemanyes que ens donen suport en aquest projecte, i llavors també incorporem estudiants. Per exemple, això és una imatge d'un treball de màster d'un estudiant que s'està acabant ara, que precisament ha posat, és un treball, és un estudiant d'enginyeria tècnica d'aquí a la Politècnica, que ha posat a punt l'aparell, la qüestió mecànica, per poder fer mesures ascendents i no perdre'ns els mil·límetres, els centímetres de dalt de tot de la columna d'aigua, perquè normalment ho fèiem amb envall. Per tant, treballs de màster, aquest és l'Àlex que ho ha fet. També incorporem estudiants d'Erasmus a dintre aquest programa, treballs de fi de carrera. Això són dos treballs que s'han fet precisament amb mesures molt fines de Doppler, amb velocitats molt petites, per tenir mesures acurades i tenir el rang d'error inacurat també. Els estudiants d'aquí, altres estudiants, tots són estudiants de la Politècnica, doncs, que han fet visites a aquestes empreses estrangeres, i en un context internacional interdisciplinari. I això ho podríem presentar-vos de maneres molt diferents, en què em fa il·lusió aquesta, que és una moguda que ens ve davant i que em fa gràcia adelantar-vos en certa manera. És a dir, arrel del 2004 d'un programa d'un ajut de la NATO, de la OTAN, doncs van començar a treballar amb gent doncs, en el mar de dalt, doncs, amb gent de l'Uzbekistan, amb gent d'Anglaterra, amb gent dels Estats Units, amb gent de Rússia. Varen fer el 2005 aquí a la Politècnica la primera trobada, van continuar treballant, el 2007 l'hem fet a l'Uzbekistan, i arrel d'aquí van dir que havien d'anar per un programa més gros. I ara tenim, començarà ara, farem la presentació segurament aquest estiu, un programa d'intercanvi que durarà 4 anys, que es diu CLAMP6, liderat des d'aquí a la Universitat de Girona, concretament des del grup de física ambiental, però també hi ha algun membre del grup de sistema complexos, que també és del departament de física, i de l'Institut de Medi Ambient de GILAB. Hi ha universitats angleses, dues universitats angleses, una americana i dos centres russos. En total, 40 investigadors de 5 centres internacionals, de molt prestigi, de caps de laboratori, i que de promig voldrà dir que durant 4 anys tindrem sempre una persona de fora aquí i una persona d'aquí de la Universitat de Girona estarà a fora. Això és a dir, intentarem que... No? Que el campus, aquest campus, doncs, se'n pugui beneficiar d'això també, per tant anirem fent xerrades i llocs d'això, ho anireu assabentant. En fet, és el que jo he parlat dels processos físics en sistemes aquàtics, que és la línia més directa amb la que jo treballo, però jo treballo dintre del grup de física ambiental. El grup de física ambiental és molt més ampli, aquí som uns quants, és una fotografia tirada a juliol, per tant no hi som tots, perquè algú ja havia començat a marxar de vacances, i en altres línies. Per exemple, la incidència d'aquesta dinàmica física en la qualitat de les aigües i en l'ecologia de sistemes naturals, o el núvol radiació a l'atmosfera i al clima, que el proper dia un professor, Josep Abel González, doncs us farà precisament una xerrada sobre aquest tema. Pel que fa a la incidència aquesta en els aspectes més biozoològics, doncs hi ha dos projectes, un per actius, us parlo de projectes actius, n'hi ha un sobre la hidrodinàmica d'aigua molls, l'estudi dels efectes de canvi climàtic en aquestes zones costeres, i llavors casos més d'aplicació, per exemple, treballen amb el centre de control de mosquits dels aiguamolls de l'Empordà, es treballa també en filtració biològica d'aigües residuals, i tot això, és a dir, aquesta expertesa, el grup de física ambiental doncs, serveix per complementar, per il·lustrar doncs, els principis més teòrics que es donen a dintre d'un màster de medi ambient, en què hi ha un mòdul de formació avançada més específica sobre física ambiental, que a part d'assignatures doncs, més globals, com assignatures de CICTE, de canvi global, doncs hi ha assignatures doncs, de dinàmica de fluids geofísics, interpretació matemàtica de processos ambientals, transports de contaminants a l'aigua i a l'aire, modelització i simulació ambientals, instrument de mesures, medioambiental, radiació i teledetecció, mesures de contaminació física. Això però no fem només, ni som només en aquest itinerari, no som només el grup de física ambiental, també hi ha el GREFEMA, que ara es farà la xerrada abans en aquest context, i també grups del sistema complexos que fan propagacions, en aquest és una propagació del neolític, però també hi ha propagació de focs, altre tipus d'estudis. Fixeu-vos que en aquest context només va faltar aquesta i les gràcies, no? Doncs, dintre el màster, també, a part de la formació més acadèmica, hi ha pràctiques de recerca en empresa. Les empreses doncs, acullen estudiants per a la realització de pràctiques, que són cotutoritzades amb professors d'aquí de la universitat. I les pràctiques de recerca es poden fer tant a dintre del grup de física ambiental com en d'altres grups de la universitat o d'altres universitats o centres europeus o americans en què el grup en té relació. Com us dic, és un itinerari dintre el grup de dintre el màster de medi ambient, l'itinerari és de física i tecnologia ambiental, ho podeu trobar la informació més detallada a la plana web de l'UDG, és un màster de només un curs acadèmic, és oficial, a preu públic, i pel que fa a la gestió del nostre itinerari, doncs podeu parlar amb Josep Abel González, que és el coordinador, que com us he dit és de física ambiental i farà la xerrada la setmana que ve. I això és tot.
Molt bé, moltes gràcies. Bé. Ara passaríem a les preguntes, si algú té alguna pregunta. Fixeu-vos bé que és molt multidisciplinar, tota la línia d'investigació que estan portant a terme. La vostra participació pot ser de diferents àmbits, tots ells, de l'Escola Politècnica. Hi ha alguna pregunta? Jo sí que en tinc una. A veure, m'ha interessat molt tot això de les sondes aquestes, no? És impressionant el treball i les dades, vull dir, el tractament després de les dades, perquè clar, no és solament recollir-les, jo com a química ja sé que quantes més punts. No, jo el que et volia preguntar és, he entès, no, que hi ha aquestes sondes, però a més vosaltres voleu aprofitar, diguéssim, tot el que és la part superficial, no, amb aquestes últimes coses doncs, que va fer algun estudiant d'aquí, per el que he entès. No? Doncs jo et volia preguntar, primer de tot, això com comuniqueu les dues, o si són separades, o si hi ha una sonda de profunditat i després, a més teniu aquests aparells, aquesta és la primera cosa. I la segona cosa, quan aquestes sondes es posen al mar, si trobeu doncs, que amb el manteniment, doncs, a veure quin, si heu trobat alguna diferència, no? Clar, una cosa és l'aigua dolça i una altra cosa és la...
Això pot ser la malentesa, és a dir, això és el projecte Argos, aquest de la sonda, nosaltres no hi participem, Espanya té unes 40 sondes, no necessàriament aquesta zona, en té amb altres en l'Atlàntic i en el Pacífic, però ho he posat aquí perquè a vegades es pensa que... És a dir, jo penso que realment no es visualitza prou des de la Politècnica o desenvolupament que hi ha actualment ara de la qüestió de mesura científica i podem de mesura mediambiental, sí, i s'hi pot inserir-hi molt. Estem molt a la vora, és un avantatge que tenim aquí, els grups diversos uns dels estats de l'altre, i per això ho he posat. Nosaltres no hi participem, però és a dir, clar, el que hi ha aquí són coses ja molt contrastades, però sí que participem en el desenvolupament de les tecnologies per fer mesures més acurades. I una d'aquestes doncs, seria les de les mesures ascendents, els protocols també per al tractament de les dades... Fixeu-vos que, esclar, són mesures molt petites. Estem treballant en mil·límetres i en mil·lisegons i, per tant, imagineu-vos que la resolució de temperatura és de la mil·lèsima de grau, que les velocitats són en mil·lèsimes de segon, mil·límetres per segon, per tant, qualsevol fressa ens és un problema. Val? Per tant, és a dir, són coses que s'han de fer molt a poc i són coses que, a més, a darrere t'ha de guiar la física per estar segur que allò que veus no és física, no és fressa o és algun altre tipus de problema que tens entre mig, i amb això estem.
D'acord, moltes gràcies, Helena. Hi ha més preguntes?
No.
Espera, és que si no et sento.
No, és només un comentari, una qüestió que ha sortit allà, que m'ha semblat que representava la variació de la difusivitat tèrmica amb el gradient de temperatures, no? Més o menys.
És el flux de calor tal com s'apareix.
O sigui que això, per entendre-ho, seria com fer una mesura de que amb un perfil vertical la velocitat de variació de la temperatura amb la profunditat.
No. És a dir, hi ha dues maneres de fer-ho, pots estimar de manera promig quan és la difusió, senzillament tenir un perfil de temperatura i un altre. Tu veus com ha variat, suposes que només ha variat per barreja vertical i per tant estimes un valor promig de la difusivitat tèrmica en metres quadrats per segon. Però nosaltres podem anar a escales del mil·límetre, podem veure les fluctuacions de velocitat de temperatura allà on se dissipen. I allà on se dissipen els remolins que a causa de la viscositat, allà es dissipen. I per tant fem mesures directes in situ d'aquelles difusivitats. Per tant no tenim valors promitjos. Els valors promitjos els podrem tenir mesures molt més acurades, per tant podem resoldre els processos a escales més petites. Per tant, anem més endintre i podem afinar tot aquest engranatge de modelació del canvi climàtic.
I heu observat si hi ha alguna variació de la variació de la difusivitat amb la variació de la viscositat dinàmica de la temperatura amb la distància?
Sí, clar, és a dir, tot això són paràmetres, tot això ho tenim en compte.
Hauria d'estar directament relacionat.
Les parametrizacions que tenim en tot això, evidentment, sí.
Gràcies.
Alguna altra pregunta? No? Ara no? Molt bé, doncs moltes gràcies.